Shepherd, see me move through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Sobre el camí judicial per la gestió de l'emergència de la Dana al País Valencià, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha admès a tràmit un recurs contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per inactivitat. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. Precisament aquesta tarda tindrà lloc a València una manifestació per protestar per la gestió de la Dana. Les 48 entitats organitzadores han fet una crida perquè la mobilització sigui respectuosa i en silenci, mentre demanen la dimissió de Mazón i el seu govern.
11 dies després de la Dana, la situació continua sent desesperant per als veïns que veuen com les deixalles encara s'acumulen en carrers estrets.
El govern espanyol ha demanat ajut a la Unió Europea per assistir als pobles afectats. En concret, han demanat 100 equips de bombeig d'alta capacitat i una cinquantena de tècnics per fer les tasques.
D'altra banda, Viladecans, al Baix Llobregat, ha col·locat la primera pedra d'una promoció de 70 pisos de protecció oficial al nou barri de Llevant. Aquest barri preveu construir més de 2.800 habitatges nous.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en l'acte, tot assegurant que estem assistint a la col·locació de les primeres pedres d'un ambiciós pla d'habitatge que preveu construir fins a 50.000 habitatges en 6 anys.
La posada en marxa del tramvia de Barcelona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer a l'avinguda Diagonal, prevista per avui dissabte, s'ha suspès a causa de la vaga convocada també avui al Trambaix i al Trambesòs.
El tramvia començarà a funcionar pel nou tram a partir de les 5 del matí de demà diumenge. Tot i això, alguns usuaris estan apropant avui a les estacions de Glòries i Verdaguer perquè desconeixien aquest ajornament.
Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Ara esperem ja canvis, i és que aquesta tarda apareixeran ruixats i tempestes primerament al Pirineu i Prepirineu i després es desplaçaran cap al sud fent com una paràbola, entrant primer per les comarques gironines, sobretot a Osona, també al sector de la Selva, de la Garrotxa, i desplaçant-se cap al sud arribant a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest vespre. Fins i tot pot afectar la mateixa Barcelona, però els punts més afectats seran el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i també el Maresme. Uns ruixats que desapareixeran el dia de demà, i és que demà tindrem molta més bonança i aquest sol que serà protagonista a tot el territori amb un termòmetre que de moment no varia.
N'estarem pendents en esports a la Lliga Femenina. A les 4 tenim partides. El Llevant Badalona, quart classificat, rep el Real Madrid, tercer, amb un partit menys.
I a 6:45, el Barça líder visita el camp de l'Atlètic de Madrid, segon classificat, amb la baixa de Fridolina Rolfo.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Sobre el camí judicial per la gestió de l'emergència de la Dana al País Valencià. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha admès a tràmit un recurs contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per inactivitat del mateix govern valencià i de l'Agència de Seguretat i Emergències. El Tribunal ha acordat reclamar els expedients administratius als responsables de la gestió del temporal. I precisament aquesta tarda tindrà lloc a València una manifestació per protestar contra aquesta gestió de la Dana.
Les 48 entitats organitzadores han fet una crida perquè la mobilització sigui respectuosa i en silenci. Afirmen que l'objectiu és detectar allà i allà l'extrema dreta. Les portaveus han qualificat de negligent i criminal la gestió de la Generalitat Valenciana per la Dana i han tornat a demanar la dimissió del president Carlos Mazón. Les entitats han denunciat que la inoperància de la Generalitat Valenciana de gestionar la crisi ha estat de purs incompetents i consideren que no té cap sentit que l'executiu continuï governant.
Les mateixes portaveus també han criticat que Mazón dinés el dia de la Dana amb una periodista en un restaurant al centre de València i que aquest dinar s'allargués fins aproximadament les 6 de la tarda, quan ja hi havia hagut inundacions en alguns municipis.
També una hora després que hagués començat la trobada al Centre de Coordinació Operatiu Integrat, el CECOPI, que es va reunir a les 5 de la tarda.
Per tot plegat, les entitats han afirmat que la d'avui no serà l'única mobilització al País Valencià, sinó que serà la primera de diverses que s'hauran de produir les properes setmanes i mesos.
La manifestació sortirà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de València i arribarà fins al Palau de la Generalitat Valenciana.
11 dies després de la Dana, la situació continua sent desesperant per als veïns que veuen com les deixalles encara s'acumulen en carrers estrets. La tasca principal de retirada i neteja de carrers corre majoritàriament a càrrec de centenars de voluntaris que han arribat des de tots els punts de l'Estat. Un equip de Sant Andreu Televisió es va desplaçar ahir a la localitat de Catarroja i aquestes són les impressions que els han traslladat als veïns. Manel Gómez.
Milers de voluntaris continuen treballant sense descans a la zona zero de la Dana, al País Valencià, per mirar de, si és possible, deixar els carrers lo més transitables possible. Onades de voluntaris treballant braç a braç sense mirar el rellotge per buidar de fang els carrers de Catarroja, una de les poblacions més afectades per la tragèdia.
Vamos paseando, tenemos algún contacto de gente que necesita ayuda y acudimos, y si no, pues por la calle te la piden directamente.
Y para quedarme en casa sin hacer nada, pues vienes y echas una mano que hace mucha falta.
Una població on regna un descontrol des del centre de coordinació, que és el que ha d'assignar les feines no tan sols als voluntaris, sinó molts cops també als diferents cossos policials que s'han desplaçat.
Hay mucho personal, mucho voluntario, ¿vale? Pero muy mala organización.
Una tragèdia, això sí, amb una resposta ciutadana que deixa històries de voluntariat increïble, com la de la María José, portant barres de pa diàriament des de Conca.
Nos hemos estado recorriendo los pueblos con la gente de las panaderías que nos donaban pan. Y aquí estamos para todo lo que necesiten.
És una zona totalment devastada. Pràcticament el 100% dels negocis han patit els efectes de la Dana i molts d'ells, a hores d'ara, no tenen l'esperança de poder tornar a obrir.
No, creo que no va a ser posible, porque ha arrancado suelos, están los azulejos también están saltando, paredes que también que habría que reforzar.
Siniestro total.
¿Y ahora qué?
Pues nada, buscarme otra cosita.
La principal demanda ara mateix de la ciutadania afectada són màquines d'aigua a pressió i mans, moltes mans de voluntaris per poder continuar netejant els carrers.
O sea, se agradece muchísimo, porque aquí si no, no podríamos ni salir de casa.
Menjar, productes de neteja i roba ara mateix no són prioritaris.
Davant aquesta situació, el govern espanyol ha demanat ajut a la Unió Europea per assistir als pobles valencians afectats per aquesta Dana.
En concret, ha demanat 100 equips de bombeig d'alta capacitat i una cinquantena de tècnics per fer les tasques, equips de neteja i de tractament de residus, camions motobomba, grues i plataformes. Aquesta petició s'ha fet en situacions excepcionals, com en els incendis de l'any 2009 en la pandèmia de la Covid-19. El Ministeri de l'Interior ha fet la petició en nom de la Generalitat Valenciana a través del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea.
A tot això, entitats, associacions i municipis de Catalunya continuen volent ajudar el País Valencià i els afectats per la Dana. Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, va enviar aquest divendres un tràiler amb tot tipus de material a la població valenciana d'Almussafes, a la comarca de la Ribera Baixa. Des d'Enveja Ràdio, Aleida Baz.
Divendres, Sant Jaume d'Enveja va enviar un tràiler, propietat d'un veí del municipi, amb tot el material recollit en solidaritat amb els afectats per la Dana al País Valencià. El camió ha viatjat a la localitat valenciana d'Almussafes amb 17 palets. Ho explica Anna Polop, regidora de Ciutadania de Sant Jaume d'Enveja.
Dic que hem pogut fer una valoració, vale, de tot el que sortirà amb el tràiler que va a Almussafes, vale, i hem fet 17 palets de tot tipus de material. Vale? Entre ells s'inclouen 1.000 litres d'aigua, 800 litres de llet, estris, menjar, higiene personal, bueno, bastant de tot, roba, i dir que, bueno, des de l'Ajuntament agrair, no, la col·laboració de tots els ciutadans que han contribuït a fer que això, pues, hagi estat possible, i que donar les gràcies.
Recordem que l'Ajuntament de Sant Jaume va fer la crida el passat dissabte, 2 de novembre, i dilluns, dia 4. Aquest últim dia es va haver d'ajornar el dia 5 de novembre per les intenses pluges d'aquesta setmana al litoral ebrenc.
Més ajudes des de Catalunya. L'Espai de la Paraula Cardemots de Cardedeu, al Vallès Oriental, convida a posar veu a un conte per compartir amb les famílies de la tragèdia de la Comunitat Valenciana.
Ho fa amb la iniciativa Contes per València, en la qual narradors i narradores professionals contaran històries a canvi d'una donació. Ens explica des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
A Cardedeu, ahir a la tarda, la plaça dels Contes va acollir una vegada més una trobada per explicar històries, però aquesta va ser una sessió especial. Des de Cardemots han volgut sumar-se a Contes per la Dana, la iniciativa d'un grup de valencians i valencianes que narren contes per tal de recollir diners que puguin ajudar a restaurar espais culturals de la zona de València que han quedat malmesos. Així ho explica Alicia Molina, membre de Cardemots.
Ens importava molt que estigués enfocada, una, a pal·liar, doncs, aquest dolor i aquesta ferida que ens ha provocat veure tanta desgràcia, i també pensant en els petits, que d'ells poguessin tenir un espai on, posant paraules a través de contes que volguessin compartir, a les famílies valencianes que poguessin fer una contada per dedicar-los a ells.
La trobada ha comptat amb la presència de l'artista i narradora Helena Codó i la també narradora Virgínia Cuquillat amb la seva família. L'acte tancat amb l'actuació del cor infantil dirigit per Thaís Oriol.
La coordinació i els protocols d'activació dels cossos de seguretat han estat protagonistes en la gestió de l'emergència per la Dana a València. Durant aquests dies, agents d'arreu d'Espanya s'han traslladat als municipis afectats per donar suport a efectius i voluntaris.
En el cas de Barcelona, el consistori va enviar 27 agents de la Guàrdia Urbana, però els ha retirat després de rebre una notificació de la Secretaria d'Estat de Seguretat, alertant que les policies locals només tenen competència de seguretat ciutadana dins dels seus municipis. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Sara Torremocha.
Després de 4 dies treballant sobre el terreny al municipi de Catarroja, l'Ajuntament de Barcelona ha retirat els 27 agents de la Guàrdia Urbana desplaçats. El sindicat Cifepol assegura que el contingent es va desplaçar per regular els accessos i actuar com a policia assistencial. Daniel Bernalté, secretari general de la secció de Guàrdia Urbana del sindicat, lamenta que en aquesta situació d'emergència es desaprofiti l'experiència i l'ajuda dels 900 voluntaris del cos.
Demanem a l'alcalde Collboni que doni les explicacions oportunes de per què no continuen els guàrdies fent tasques tant de trànsit, policia assistencial, els llocs estan plens de fangs, encara no es pot accedir amb vehicles, cal molta ajuda i l'últim que pretenien els companys de Guàrdia Urbana era fer qüestions d'ordre públic quan hi ha Policia Nacional i Guàrdia Civil, que són els que tenen la competència en matèria d'ordre públic quan estan allà al lloc.
Però poden les policies locals fer tasques de seguretat fora del municipi en algun cas?
Amb la deguda autorització corresponent tant del govern de la Generalitat de Catalunya com el govern de la Comunitat Valenciana, juntament en aquest cas parlem de la Guàrdia Urbana, també de l'Ajuntament de Barcelona, amb una autorització, com dic, facultada, podríem actuar com a agents de la policia local amb totes les funcions de seguretat ciutadana.
Els grups municipals de Junts i del Partit Popular també esperen que Collboni rectifiqui i els agents de la Guàrdia Urbana puguin tornar a València.
Viladecans, al Baix Llobregat, ha col·locat la primera pedra d'una promoció de 70 pisos de protecció oficial al nou barri de Llevant. Aquest barri preveu construir més de 2.800 habitatges nous, gairebé la meitat de protecció oficial, i la resta seran allotjaments temporals de titularitat pública.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en l'acte, tot assegurant que estem assistint a la col·locació de les primeres pedres d'un ambiciós pla d'habitatge que preveu construir fins a 50.000 habitatges en 6 anys. Els pisos de Viladecans s'aixecaran sobre un terreny de l'Incasol, adquirit per la cooperativa Llar Unió Catalunya, en el nou barri de Llevant. Salvador Illa assegura que Catalunya necessita barris nous.
Catalunya necessita barris nous. Hem de construir més habitatges en barris sencers nous. Avui posem una primera pedra. La important és l'última pedra. I el que a mi m'agradaria posar és l'última pedra. El que vostès voldrien és l'última pedra, perquè voldria dir que en breu podrien entrar-hi. Però no hi ha última pedra sense primera pedra.
I ja creu que és necessari reduir el temps de la construcció, ja que poden passar fins a 8 anys entre la qualificació del sòl i l'entrega de claus.
L'estàndard que hi ha en aquest moment a Catalunya són 100 mesos, des que es decideix que en un lloc que no té la qualificació urbanística necessària es construirà un barri nou o es faran habitatges nous, passen 100 mesos, gairebé 8 anys, fins que tenim l'habitatge acabat. No pot ser. El repte que tenim és de fer-ho en 50 mesos, en la meitat del temps, en 4 anys. No? Si el sòl està classificat, en menys temps. Hem d'anar més de pressa, fent-ho bé, fent-ho bé.
El president fa una crida als ajuntaments perquè aportin sòl per la construcció i perquè accelerin els tràmits, així com també la participació de cooperatives que puguin engegar els projectes.
D'altra banda, la posada en marxa del tramvia de Barcelona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer a l'avinguda Diagonal, prevista per avui dissabte i on precisament havia d'estar Salvador Illa, s'ha suspès a causa de la vaga convocada també avui al tram baix i al tram Besòs.
L'oficina de la presidència de la Generalitat ha indicat que davant la impossibilitat de garantir la posada en servei amb normalitat del tram, s'ha pres la decisió d'ajornar el tret de sortida del nou tram fins demà diumenge, quan el tramvia començarà a funcionar a partir de les 5 del matí. Tot i això, alguns usuaris s'estan apropant a les estacions del tramvia entre Glòries i Verdaguer perquè desconeixien aquest ajornament. Els combois arriben amb passatgers fins a Glòries, on se'ls fa baixar, i continuen buits fins a Verdaguer. El tramvia fins a Verdaguer també apareix a les pantalles de l'estació de Glòries, cosa que també està creant confusió entre alguns usuaris. El tram ha decidit situar informadors que traslladen als usuaris al nou servei que es posa finalment en marxa demà.
Malgrat la suspensió de la inauguració, l'acte institucional i la posada en marxa del servei, Tramvalls i Tramvesos han mantingut la vaga d'aquest dissabte. Això sí, han suspès els actes de protesta després que no s'hagi fet aquesta inauguració i els actes institucionals cancel·lats precisament per la seva vaga. La posada en marxa posarà punt final a 2 anys d'obres i una inversió superior a 100 milions d'euros. D'altra banda, hem de recalcar que la circulació de les línies R1 i RGU de Rodalies i de regionals de Renfe es va restablir cap a les 11 de la passada nit després que haguessin de ser interrompudes durant una hora a causa d'un atropellament que va tenir lloc entre les estacions de Vilassar de Mar i Mataró.
Els fets van tenir lloc cap a les 10 de la nit i Protecció Civil va activar la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat.
D'altra banda, els serveis d'emergències treballen des del passat vespre en la recerca d'una persona desapareguda a la platja Gran de Platja d'Aro.
Un ampli dispositiu de recerca busca un home desaparegut al mar davant la costa del municipi del Baix Empordà. L'avís es va rebre a 9:15 quan l'afectat, entre 35 i 40 anys, hauria entrat a l'aigua de la platja Gran per rescatar el seu gos i tenia dificultats per sortir-ne. L'home es trobava a prop de la desembocadura del riu Daura i quan va arribar efectius dels bombers només van poder rescatar el gos, que es trobava en bon estat. La policia local va confirmar que també hi havia un home a l'aigua i es va iniciar el dispositiu de recerca amb bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la policia local de Castell, Platja d'Aro.
D'altra banda, un menor es troba en estat greu després de ser apunyalat presumptament pel pare al seu domicili al districte d'Horta, Guinardó de Barcelona.
Després de l'agressió, el progenitor s'ha tirat pel balcó i ha rotat ferit greu, segons BTV. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 3:15 de la matinada després que alguns testimonis alertessin dels crits. Els Mossos d'Esquadra han detingut el pare com a presumpte autor de l'agressió i ha estat traslladat a un hospital sota custòdia policial.
Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, han detingut un home de 27 anys acusat d'estafar 13.300 euros a 6 dones grans fent-se passar per un fals revisor del gas. I avui es compleixen 10 anys de la consulta del 9N, en què milions de catalans van expressar la seva voluntat de convertir Catalunya en un estat independent.
El 9 de novembre del 2014, que va ser una data simbòlica que molta gent recordarà, ja que era la primera vegada que a través d'una consulta els catalans es pronunciaven sobre el futur polític del país. Des del 9FM ens explica Caral Àries.
Aquest dissabte es compleixen 10 anys d'una jornada històrica que va mobilitzar milions de catalans que van expressar la seva voluntat de convertir Catalunya en un estat independent, el 9N. Més de 2 milions de persones d'arreu del país van acudir a les urnes on havien de respondre a la pregunta de «Vol que Catalunya esdevingui un estat?» i si és el cas de resposta afirmativa s'havia de respondre a la subpregunta de «Vol que aquest estat sigui independent?». Aquí és on va néixer la famosa campanya del sí, sí, que va tenir uns resultats aclaparadors. Més del 83% dels votants es van decantar per aquesta opció. El 9N va ser la primera vegada que per mitjà d'una consulta els catalans es pronunciaven sobre el futur polític del país. La celebració d'aquesta convocatòria, que va ser impugnada per l'Estat, va empoderar el sobiranisme i va aplanar el camí perquè al cap de 3 anys tingués lloc el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. De fet, segons l'últim baròmetre del CEO, el no a la independència ha arribat al 53%, la xifra més alta de partidaris a romandre a Espanya des del 2015, quan el centre d'estudis va començar a preguntar pel tema. Alhora, els que defensen el sí es quedarien en un 40%. La mobilització d'ara fa 10 anys ha passat a la història.
Gairebé les 2:18, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. 200 de manifestants a la marxa reivindicativa dels col·lectius opositors a la plataforma PlemCat, el parc eòlic marí experimental que impulsa la Generalitat a la Costa Brava.
La marxa denuncia que aquesta infraestructura és un atemptat a la biodiversitat d'una de les zones més riques del Mediterrani. Des de Roda de l'Escala, a Belfont.
La marxa reivindicativa sortia de la rotonda de Viladamat i acabava a la platja del Riuet a l'Escala. A tocar d'on es preveu que passin els cables d'alta tensió que transportaran l'energia creada pels aerogeneradors marítims del pla experimental PlemCat, un pla que la Generalitat vol ubicar al davant del Golf de Roses. El manifest de la convocatòria es denuncia que aquest PlemCat atempta contra la biodiversitat de la zona i posa en qüestió l'activitat agrícola i pesquera del territori. Jordi Estevez és portaveu del Fòrum L'Escala Empúries, una de les entitats convocants de l'acte.
Estem perjudicant els pagesos, estem perjudicant el turisme i estem perjudicant la biodiversitat. Aquest projecte és un projecte fallit d'entrada.
La marxa d'avui s'ha completat amb la intervenció del cantautor Josep Tero i la lectura d'un poema escrit especialment per a l'ocasió del poeta Enric Casasses.
Obrim plana cultural. El Vinceum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, ubicat a Vilafranca del Penedès, ha obert portes avui dissabte després de 6 anys de restauració.
L'equipament ofereix una jornada de portes obertes aquest cap de setmana que ha exhaurit les localitats tant per avui com per demà. Aquest matí un bon nombre de gent ja ha entrat a les instal·lacions. Des de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal-Marc.
El Vinceum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, ubicat a Vilafranca del Penedès, ha obert portes aquest dissabte després de 6 anys de restauració. L'equipament ofereix una jornada de portes obertes aquest cap de setmana que ja ha exhaurit les localitats tant per avui com per demà. Aquest matí, un bon nombre de gent ja ha entrat a les instal·lacions. La Maite Colomer, per exemple, resident a Vilafranca, ha estat una de les primeres visitants i n'ha sortit amb bones sensacions.
A mi m'ha agradat moltíssim. Me'n recordo molt que d'haver vingut aquí moltes vegades quan era petita i veure totes aquelles habitacions plenes i repletes de coses. I m'ha semblat molt ordenat. M'ha faltat doncs, poder escoltar encara molts, poder escoltar l'explicació de cada una de les parts, però en general m'ha agradat moltíssim.
Les diverses plantes del museu acullen més de 2.000 objectes relacionats amb la cultura i la història del vi de Catalunya. I també es poden trobar recreacions, audiovisuals i moltes altres sorpreses. Després d'aquest cap de setmana, el Vinceum començarà a funcionar amb normalitat a partir del dimarts vinent.
D'altra banda, els bastoners de Sant Cugat del Vallès han celebrat aquest divendres el centenari del primer ball de bastons que es té documentat a la ciutat.
Ho han fet amb un acte en el qual no hi ha faltat el testimoni de la família Cabanes, que va trobar els primers documents en els quals s'esmentava els inicis del ball de bastons a Sant Cugat del Vallès a principis dels anys 20 del segle passat. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Han passat 100 anys i ara l'entitat, els bastoners de Sant Cugat, compten amb 140 balladors. Rosa Maria Cabanes, filla de Francesc Cabanes, va trobar entre els escrits del seu pare de l'any 1981 el primer esment del ball de bastons de Sant Cugat. Sentim-la.
Jo crec que ell no s'haguera pensat mai que escrivint això que escrivia, que ho feia per ell, per tenir-ho historiat, que un dia li llegiríem aquí, davant de la seva escultura, és que és una cosa meravellosa.
Una trobada multitudinària intergeneracional que recorda les arrels del ball de bastons a Sant Cugat. Ara bé, si alguna cosa té clara aquesta entitat, és el seu afany per renovar el ball de bastons amb coreografies atrevides que vagin més enllà dels passos més tradicionals.
I el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acull aquest cap de setmana la tercera edició del Festival de Jocs de Taula Tarragona Juga. Des de Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Hi ha demostracions i partides de diferents jocs de taula amb explicacions per cadascun. Pel que fa als tallers, destaca el de pintura de miniatures. Una altra de les novetats és l'espai de botiga on es poden adquirir diferents jocs de taula. Un dels organitzadors de Tarragona Juga, Jan González, diu que el valor humà és fonamental.
Més important és el valor humà que té aquesta activitat. Primer, per la participació dels assistents que vinguin a jugar, no?
Enguany l'activitat es fa més inclusiva amb una partida de rol per persones amb discapacitat visual o la possibilitat de jugar a un parxís adaptat.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. A la Lliga F, la màxima categoria femenina del futbol estatal, a les 4 hi ha partides. El Llevant Badalona, quart classificat, rep el Real Madrid, tercer, amb un partit menys. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Llevant Badalona rebrà aquesta tarda el Real Madrid a l'estadi municipal en un partit històric per la ciutat. És la primera vegada que l'equip blanc visita Badalona i ho farà com el tercer classificat. Només una posició més que les badalonines, però amb 5 punts més que el Llevant, després d'assolir 6 victòries i un empat en 7 jornades disputades. El Real Madrid no va disputar la darrera jornada de Lliga que l'enfrontava amb el Levante valencià per les conseqüències de la Dana i tampoc ha disputat l'eliminatòria de la Copa de la Reina en quedar-ne exemptes per ser equip que juga competició europea. Per la seva banda, el Llevant Badalona ve de perdre en Lliga al camp del Betis per a de classificar-se dimecres pels vuitens de final de la Copa de la Reina eliminant a l'Osasuna. Un partit que va servir per fer rotacions i que jugadores amb menys protagonisme a la Lliga juguessin més minuts. És el cas de Cristina Baudet, que va ser protagonista amb l'assistència del segon gol del seu equip a Pamplona.
Sinceramente, yo siempre que tenga minutos los voy a aprovechar al máximo. Voy cogiendo confianza, sensaciones, que es lo importante. Y bueno, para eso, para cuando me necesite el míster, estar preparada y jugar lo máximo minutos posibles.
El partit entre Llevant Badalona i el Real Madrid es jugarà a l'estadi municipal a partir de les 4 de la tarda.
Ja a 6:45 serà el torn del Barça, líder que visita el camp de l'Atlètic de Madrid, segon classificat amb la baixa de Fridolina Rolfo.
A la primera masculina, l'Espanyol València d'avui està ajornat.
Per tant, avui no hi haurà presència catalana fins demà, quan a 6:45 el Girona visitarà el Getafe i a 9:00 el Barça jugarà al camp de la Reial Societat.
A la Primera Federació, el Nàstic visita a 4:00 el camp del Bilbao Atlètic amb l'objectiu de guanyar fora de casa i acostar-se a places de promoció d'ascens. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol donar aquest cap de setmana un pas endavant fora de casa. Els granes que venen de guanyar en Copa del Rei, però en Lliga els hi està costant les victòries fora de casa. Fins ara l'equip només ha sumat una victòria lluny de Tarragona en Lliga i va ser en el primer desplaçament al camp de la Morevieta. A partir d'aquí, números discrets per part dels jugadors del Nàstic, en què tan sols han sumat un empat i els altres tres partits han acabat amb tres derrotes. El Nàstic vol aquest cap de setmana capgirar aquestes estadístiques del partit. N'ha parlat el defensa del Nàstic, Pol Domingo, en una entrevista a Tarragona Ràdio. Diu que serà un encontre complicat davant un rival molt vertical i assegura que com a visitants l'equip està obligat a donar un pas endavant.
Bueno, al final, tots els partits, la majoria de partits contra filials, ens trobem segur un filial amb molta energia, molt vertical. Serà un partit molt complicat, haurem de donar la nostra millor versió per aconseguir un resultat positiu d'allà. Tots els partits fora de casa són difícils, però sí que és veritat que fora de casa hem de donar un pas cap endavant, hem de donar un cop sobre la taula ja d'ella, perquè és una cosa que tenim pendent i estem segurs que si aquest cap de setmana fem les coses bé, treballem el partit cap endavant.
A partir de 4:00 PM, davant del filial de l'Atlètic de Bilbao a la ciutat esportiva de Lezama.
Canviem d'esport, en hoquei patins, el Martinelli a Manlleu obre a 4:45 d'aquesta tarda l'eliminatòria classificatòria per la fase final de la Champions femenina.
Les osonenques juguen a casa a l'anada de la ronda davant el Matera italià. Climent Pedrós és l'entrada del Martinelli a Club Patí Manlleu.
Nosaltres tindrem que tenir molta paciència en atac, sabeu que és un partit molt llarg, que aquí a Manlleu jugarem la primera part i allà a Itàlia jugarem la segona part. No serà un partit fàcil, serà un partit que haurem de treballar, haurem de mastegar, haurem d'anar treballant a poc a poc i esperar que al final del partit el resultat en sigui favorable.
La tornada serà a Itàlia dissabte vinent.
D'altra banda, es juga la 6a jornada de l'Hockey Lliga masculina al llarg d'aquest cap de setmana.
Aquesta tarda, el Calafell visita la pista de l'Alcoi a 8:15. A 8:00, el Barça rep l'Iguala del Palau i a 9:00 del vespre el Reus rep el Caldes i el Voltregà al Noia.
I a la màxima categoria del futbol sala estatal, el Barça juga aquesta tarda a la pista del Noia Portus Apòstoli, penúltim classificat amb tan sols un punt. Els blaugrana no poden continuar fallant, només han tret 6 punts dels primers 4 partits de Lliga. D'altra banda, el Santa Coloma rep demà al migdia el Xota. Això és tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada sobre el camí judicial per la gestió de l'emergència de la Dana al País Valencià. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha admès a tràmit un recurs contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per inactivitat. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. Precisament aquesta tarda tindrà lloc a València una manifestació per protestar per la gestió de la Dana. Les 48 entitats organitzadores han fet una crida perquè la mobilització sigui respectuosa i en silenci mentre demanen la dimissió de Mazón i el seu govern.
11 dies després de la Dana, la situació continua sent desesperant per als veïns que veuen com les deixalles encara s'acumulen en carrers estrets.
El govern espanyol ha demanat ajut a la Unió Europea per assistir als pobles afectats. En concret, han demanat 100 equips de bombeig d'alta capacitat i una cinquantena de tècnics per fer les tasques.
D'altra banda, Viladecans, al Baix Llobregat, ha col·locat la primera pedra d'una promoció de 70 pisos de protecció oficial al nou barri de Llevant. Aquest barri preveu construir més de 2.800 habitatges nous.
I és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en l'acte, tot assegurant que estem assistint a la col·locació de les primeres pedres d'un ambiciós pla d'habitatge que preveu construir fins a 50.000 en 6 anys.
La posada en marxa del tramvia de Barcelona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer a l'avinguda Diagonal, prevista per avui dissabte, s'ha suspès a causa de la vaga convocada també avui al tram baix i al tram Besòs.
El tramvia començarà a funcionar pel nou tram a partir de les 5 del matí de demà diumenge. Tot i això, alguns usuaris s'estan apropant avui a les estacions entre Glòries i Verdaguer perquè desconeixien aquest ajornament.
Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Carcelés, bon dia.
Hola, com estem? Ara esperem ja canvis, i és que aquesta tarda apareixeran ruixats i tempestes primerament al Pirineu i Prepirineu i després es desplaçaran cap al sud fent com una paràbola, entrant primer per les comarques gironines, sobretot a Osona, també al sector de la Selva, de la Garrotxa, i desplaçant-se cap al sud arribant a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest vespre. Fins i tot pot afectar la mateixa Barcelona, però els punts més afectats seran al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i també al Maresme. Uns ruixats que desapareixeran el dia de demà, i és que demà tindrem molta més bonança i aquest sol que serà protagonista a tot el territori amb un termòmetre que de moment no varia.
N'estarem pendents en esports a la Lliga Femenina. A les 4 hi ha partidars. El Llevant Badalona, quart classificat, rep el Real Madrid, tercer, amb un partit menys.
I a 6:45, el Barça líder visita el camp de l'Atlètic de Madrid, segon classificat, amb la baixa de Rolfo.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Sobre el camí judicial per la gestió de l'emergència de la Dana al País Valencià. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha admès a tràmit un recurs contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per inactivitat del mateix govern valencià i de l'Agència de Seguretat i Emergències. El Tribunal ha acordat reclamar els expedients administratius als responsables de la gestió del temps temporal. Precisament aquesta tarda tindrà lloc a València una manifestació per protestar per la gestió de la Dana.
Les 48 entitats organitzadores han fet una crida perquè la mobilització sigui respectuosa i en silenci. Afirmen que l'objectiu és detectar i aïllar l'extrema dreta. Les portaveus han qualificat de negligent i criminal la gestió de la Generalitat Valenciana per la Dana i han tornat a demanar la dimissió del president Carlos Mazón. Les entitats han denunciat que la inoperància de la Generalitat Valenciana de gestionar la crisi ha estat de purs incompetents i consideren que no té cap sentit que l'executiu continuï governant.
Les portaveus també han criticat que Mazón dinés el dia de la Dana amb una periodista en un restaurant al centre de València i que aquest dinar s'allargués fins aproximadament a les 6 de la tarda, quan ja hi havia hagut inundacions en alguns municipis.
També una hora després que hagués començat la trobada al Centre de Coordinació Operatiu Integrat, que es va reunir a les 5.
Per tot plegat, les entitats han afirmat que la d'avui no serà l'única mobilització al País Valencià, sinó que serà la primera de diverses que s'hauran de produir les properes setmanes i mesos.
La manifestació sortirà a les 6 de la tarda de la plaça de l'Ajuntament de València i arribarà fins al Palau de la Generalitat Valenciana.
11 dies després de la Dana, la situació continua sent desesperant pels veïns, que veuen com les deixalles encara s'acumulen en carrers estrets. La tasca principal de retirada i neteja de carrers corre majoritàriament a càrrec de centenars de voluntaris que han arribat des de tots els punts de l'estat. Un equip de Sant Andreu Televisió es va desplaçar ahir a la localitat de Catarroja i aquestes són les impressions que els han traslladat als seus veïns. Manel Gómez.
Milers de voluntaris continuen treballant sense descans a la zona zero de la Dana, al País Valencià, per mirar de, si és possible, deixar els carrers lo més transitables possible. Onades de voluntaris treballant braç a braç sense mirar el rellotge per buidar de fang els carrers de Catarroja, una de les poblacions més afectades per la tragèdia.
Vamos paseando, tenemos algún contacto de gente que necesita ayuda y acudimos, y si no, pues por la calle te la piden directamente.
Y para quedarme en casa sin hacer nada, pues vienes y echas una mano que hace mucha falta.
Una població on regna un descontrol des del centre de coordinació, que és el que ha d'assignar les feines no tan sols als voluntaris, sinó molts cops també als diferents cossos policials que s'han desplaçat.
Hay mucho personal, mucho voluntario, ¿vale? Pero muy mala organización.
Una tragèdia, això sí, amb una resposta ciutadana que deixa històries de voluntariat increïble, com la de la María José, portant barres de pa diàriament des de Conca.
Nos hemos estado recorriendo los pueblos con la gente de las panaderías que nos donaban pan. Y aquí estamos para todo lo que necesiten.
És una zona totalment devastada. Pràcticament el 100% dels negocis han patit els efectes de la Dana i molts d'ells, a hores d'ara, no tenen l'esperança de poder tornar a obrir.
No, creo que no va a ser posible, porque ha arrancado suelos, están los azulejos también están saltando, paredes que también que habría que reforzar.
Siniestro total.
¿Y ahora qué?
Pues nada, buscarme otra cosita.
La principal demanda ara mateix de la ciutadania afectada són màquines d'aigua a pressió i mans, moltes mans de voluntaris per poder continuar netejant els carrers.
O sea, s'agradece muchísimo, porque aquí si no, no podríamos ni salir de casa.
Menjar, productes de neteja i roba ara mateix no són prioritaris.
Davant aquesta situació, el govern espanyol ha demanat ajut a la Unió Europea per assistir als pobles valencians afectats.
En concret, han demanat 100 equips de bombeig d'alta capacitat i una cinquantena de tècnics per fer les tasques, equips de neteja i de tractament de residus, camions, motobomba, grues i plataformes. Aquesta petició s'ha fet en situacions excepcionals, com en els incendis del 2009 o en la pandèmia de la Covid-19. El Ministeri de l'Interior ha fet la petició en nom de la Generalitat Valenciana a través del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea.
La coordinació i els protocols d'activació dels cossos de seguretat han estat protagonistes en la gestió de l'emergència per la Dana a València. Durant aquests dies, agents d'arreu d'Espanya s'han traslladat als municipis afectats per donar suport a efectius i voluntaris.
En el cas de Barcelona, el consistori va enviar 27 agents de la Guàrdia Urbana, però els ha retirat després de rebre una notificació de la Secretaria d'Estat de Seguretat, alertant que les policies locals només tenen competència de seguretat ciutadana dins dels seus municipis. Ens ho explica la nostra companya Sara Torremocha.
Després de 4 dies treballant sobre el terreny al municipi de Catarroja, l'Ajuntament de Barcelona ha retirat els 27 agents de la Guàrdia Urbana desplaçats. El sindicat Cifepol assegura que el contingent es va desplaçar per regular els accessos i actuar com a policia assistencial. Daniel Bernalté, secretari general de la secció de Guàrdia Urbana del sindicat, lamenta que en aquesta situació d'emergència es desaprofiti l'experiència i l'ajuda dels 900 voluntaris del cos.
Demanem a l'alcalde Collboni que doni les explicacions oportunes de per què no continuen els guàrdies fent tasques tant de trànsit, policia assistencial, els llocs estan plens de fangs, encara no es pot accedir amb vehicles, cal molta ajuda i l'últim que pretenien els companys de Guàrdia Urbana era fer qüestions d'ordre públic quan hi ha Policia Nacional i Guàrdia Civil, que són els que tenen la competència en matèria d'ordre públic quan estan allà al lloc.
Però poden les policies locals fer tasques de seguretat fora del municipi en algun cas?
Amb la deguda autorització corresponent tant del govern de la Generalitat de Catalunya com el govern de la Comunitat Valenciana, juntament en aquest cas parlem de la Guàrdia Urbana, també de l'Ajuntament de Barcelona, amb una autorització, com dic, facultada, podríem actuar com a agents de la policia local amb totes les funcions de seguretat ciutadana.
Els grups municipals de Junts i el Partit Popular també esperen que Collboni rectifiqui i els agents de la Guàrdia Urbana puguin tornar a València.
Viladecans, al Baix Llobregat, ha col·locat la primera pedra d'una promoció de 70 pisos de protecció oficial al nou barri de Llevant. Aquest barri preveu construir més de 2.800 habitatges nous, gairebé la meitat de protecció oficial, i la resta seran allotjaments temporals de titularitat pública.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en l'acte, tot assegurant que estem assistint a la col·locació de les primeres pedres d'un ambiciós pla d'habitatge que preveu construir fins a 50.000 immobles en 6 anys. Els pisos de Viladecans s'aixecaran sobre un terreny de l'Incasol, adquirit per la cooperativa Llar Unió de Catalunya en el nou barri de Llevant. Salvador Illa assegura que Catalunya necessita barris nous.
Catalunya necessita barris nous. Hem de construir més habitatges en barris sencers nous. Avui posem una primera pedra. La important és l'última pedra. I el que a mi m'agradaria posar és l'última pedra. El que vostès voldrien és l'última pedra, perquè voldria dir que en breu podrien entrar. Però no hi ha última pedra sense primera pedra.
Ella creu que és necessari reduir el temps de la construcció, ja que poden passar 8 anys entre la qualificació del sòl i l'entrega de claus.
L'estàndard que hi ha en aquest moment a Catalunya són 100 mesos des de que es decideix que en un lloc que no té la qualificació urbanística necessària es construirà un barri nou o es faran habitatges nous, passen 100 mesos, gairebé 8 anys, fins que tenim l'habitatge acabat, no pot ser. El repte que tenim és de fer-ho en 50 mesos, a la meitat del temps, en 4 anys. No? Si el sòl està classificat, en menys temps. Hem d'anar més de pressa, fent-ho bé, fent-ho bé.
El president fa una crida als ajuntaments perquè aportin sòl per la construcció i perquè accelerin els tràmits, així com també la participació de cooperatives que puguin engegar els projectes.
D'altra banda, la posada en marxa del tramvia de Barcelona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer i l'avinguda Diagonal, prevista per avui dissabte, i on havia d'estar el president Salvador Illa, s'ha suspès a causa de la vaga convocada també avui al Trambaix i al Trambesòs.
L'oficina de la presidència de la Generalitat ha indicat que davant la impossibilitat de garantir la posada en servei amb normalitat del tram, s'ha pres la decisió d'ajornar el tret de sortida del nou tram fins demà diumenge, quan el tramvia començarà a funcionar a partir de les 5 del matí. Tot i això, alguns usuaris s'estan apropant a les estacions del tramvia entre Glòries i Verdaguer perquè desconeixien aquest ajornament. Els combois arriben amb passatgers fins a Glòries, on se'ls fa baixar, i continuen buits fins a Verdaguer. El tramvia fins a Verdaguer també apareix a les pantalles de l'estació de Glòries, cosa que també està creant confusió entre alguns usuaris. Tram ha decidit situar informadors que traslladen als usuaris que el nou servei es posa finalment en marxa demà.
Malgrat la suspensió de la inauguració, l'acte institucional i la posada en marxa del servei Trambaix i Trambesòs ha mantingut la vaga d'aquest dissabte. Això sí, han suspès els actes de protesta després que no s'hagi fet aquesta inauguració i els actes institucionals.
La posada en marxa posarà punt i final a 2 anys d'obres i una inversió superior a 100 milions d'euros. El temps de viatge entre Glòries i Verdaguer es preveu que sigui de 7 minuts i que doni servei a 24.000 usuaris i tregui al voltant de 2.000 cotxes d'aquest tram de la Diagonal.
Els serveis d'emergències treballen des del passat vespre en la recerca d'una persona desapareguda a la platja Gran de Platja d'Aro.
Un ampli dispositiu de recerca busca un home desaparegut al mar davant la costa del municipi del Baix Empordà. L'avís es va rebre a 9:15 quan l'afectat d'entre 35 i 40 anys hauria entrat a l'aigua de la platja Gran per rescatar el seu gos i tenia dificultats per sortir-ne. L'home es trobava a prop de la desembocadura del riu Daura i quan van arribar els efectius dels bombers només van poder rescatar el gos, que es trobava en bon estat. La policia local va confirmar que també hi havia un home a l'aigua i es va iniciar el dispositiu de recerca amb bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la policia local de Castell, Platja d'Aro.
Un menor es troba en estat greu després de ser apunyalat presumptament pel seu pare al domicili, al districte d'Horta Guinardó de Barcelona.
Després de l'agressió, el progenitor s'ha tirat pel balcó i ha resultat ferit greu, segons BTV. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 3:15 de la matinada després que alguns testimonis alertessin dels crits. Els Mossos d'Esquadra han detingut el pare com a presumpte autor de l'agressió i està traslladat a un hospital sota custòdia policial.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys acusat d'estafar 13.300 euros a 6 dones grans fent-se passar per un fals revisor del gas. Avui es compleixen 10 anys de la consulta del 9N, en què milions de catalans van expressar la seva voluntat de convertir Catalunya en un estat independent.
Va ser una data simbòlica que molta gent recordarà, ja que era la primera vegada que a través d'una consulta els catalans es pronunciaven sobre el futur polític del país. Des del 9FM, Caral Àries.
Aquest dissabte es compleixen 10 anys d'una jornada històrica que va mobilitzar milions de catalans que van expressar la seva voluntat de convertir Catalunya en un estat independent, el 9N. Més de 2 milions de persones d'arreu del país van acudir a les urnes on havien de respondre a la pregunta de «Vol que Catalunya esdevingui un estat?» i si és el cas de resposta afirmativa s'havia de respondre a la subpregunta de «Vol que aquest estat sigui independent?». Aquí és on va néixer la famosa campanya del sí, sí, que va tenir uns resultats aclaparadors. Més del 83% dels votants es van decantar per aquesta opció. El 9N va ser la primera vegada que, per mitjà d'una consulta, els catalans es pronunciaven sobre el futur polític del país. La celebració d'aquesta convocatòria, que va ser impugnada per l'Estat, va empoderar el sobiranisme i va aplanar el camí perquè al cap de 3 anys tingués lloc el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. De fet, segons l'últim baròmetre del CEO, el no a la independència ha arribat al 53%, la xifra més alta de partidaris a romandre a Espanya des del 2015, quan el centre d'estudis va començar a preguntar pel tema. Alhora, els que defensen el sí es quedarien en un 40%. La mobilització d'ara fa 10 anys ha passat a la història.
Arribem a 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Parlem de salut. Investigadors de l'Institut Germans Trias i Pujol estudien una teràpia que combina l'ús de fàrmacs i la modificació de les cèl·lules dels propis pacients amb esclerosi múltiple.
L'objectiu és prevenir l'avenç de la malaltia i reduir els efectes secundaris de tractaments actuals. L'estudi s'ha publicat al Journal of Clinical Investigation. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
L'esclerosi múltiple és una malaltia que afecta el sistema nerviós central. Es caracteritza perquè les cèl·lules del sistema immunitari, que ens han de protegir de les infeccions, reaccionen per error contra el propi organisme i ataquen la mielina, que és la capa protectora dels nervis del cervell i la medul·la espinal. Això provoca danys en òrgans i músculs i pot arribar a ser molt discapacitant. Cristina Ramotello és neuròloga i coordina la unitat d'esclerosi múltiple i neuroimmunologia clínica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Los pacientes están deseosos, igual que nosotros, de que aparezcan terapias que sean más resolutivas y que tengan menos efectos adversos. Entonces, estas terapias lo que hacen es evitar que se produzca el ataque inmunitario dentro del sistema nervioso central, haciéndolo de una manera temprana en cuanto diagnosticamos al paciente y para que esto no se ocurra y no siga ocurriendo en el futuro, porque el problema de la enfermedad, claro, cuando se diagnostica ya se ha producido un ataque inmunológico y eso ya no es reversible.
Al laboratori de l'Institut Germans Trias treballen a controlar aquest atac immunitari. Ho fan a partir de la modificació in vitro de les cèl·lules del pacient, a qui després les reintrodueixen. El propòsit és reeducar-les. Ja han realitzat una primera fase d'assaig clínic amb 19 persones amb bons resultats. El primer semestre de l'any vinent volen ampliar-les a 50 i comprovar l'eficàcia de la modificació cel·lular combinada amb un medicament ja existent, el dimetilfumarato.
La majoria de la població no sap com actuar davant d'una aturada cardiopulmonar, una situació que qualsevol persona es pot trobar en el seu dia a dia.
Per això, persones expertes en salut insisteixen en la importància de la formació en reanimació cardiopulmonar. Des de Cugat Mèdia, Aina Ruiz.
El 2023, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya va atendre al voltant de 2.700 aturades cardíaques. Les dades revelen un aspecte fonamental. Només en el 40% d'aquests casos es va fer suport vital previ per part de testimonis i només un 30% del total va arribar a l'hospital en vida. Per abordar aquesta situació, la doctora Marta Serra, directora del COAP Sant Cugat, ha explicat a Cugat Mèdia les claus per realitzar una RCP efectiva i ha subratllat les necessitats de formar la població en aquestes tècniques vitals.
És de vital importància començar quan abans millor. A mesura que passen els minuts sense circulació sanguínia, els òrgans vitals, com ara el cervell, es van fent malbé. Llavors, quan abans comencis les maniobres de reanimació cardiopulmonar, més percentatge de supervivència tindrem.
Comprovar que la persona està inconscient i que no respira, demanar ajuda trucant al 112 i iniciar les compressions toràciques immediatament són els passos essencials.
De la Salut de la Ciència, l'Ajuntament d'Olot signa un conveni de col·laboració amb el Cabildo de la Palma per compartir coneixements i experiències en la gestió de les zones volcàniques.
Amb aquest conveni, les dues parts també volen treballar conjuntament per obtenir fons europeus per la investigació científica relacionada amb el vulcanisme. Des de l'Olot FM, Aniol Puigvert.
Fa uns dies, una expedició de La Palma, a la zona on l'any 2021 es va reactivar l'activitat volcànica i va provocar una erupció que va durar 85 dies, va arribar a Olot per conèixer de primera mà com s'explica i es dona a conèixer el vulcanisme a través de l'espai cràter. A partir d'aquí, després de posar en comú diverses qüestions, l'Ajuntament d'Olot i el de La Palma, conegut com a Cabildo, van signar un conveni de col·laboració que persegueix diversos objectius, però que es basa a poder treballar conjuntament tots els temes relacionats amb el vulcanisme.
Interessats també a conèixer com estem treballant a través de la Carta Europea de Turisme Sostenible. A partir d'aquí van fer tota una sèrie de lligams i evidentment que van creure oportú de signar un conveni de col·laboració, sobretot per aquest conveni que no té cap mena de contraprestació econòmica, però és per compartir coneixements i experiències, sobretot per promoure el desenvolupament econòmic i social dels territoris, però especialment a la gestió de les zones volcàniques.
A més, per seguir compartint aquests coneixements científics sobre la vulcanologia, hi haurà una comissió de seguiment entre les dues zones que es reuniran cada 6 mesos.
Obrim plana cultural parlant de cinema. El Festival Internacional de Cinema Memory Match de Reus tanca avui dissabte la seva 19a edició.
Des de dimecres s'han pogut veure una vintena de pel·lícules amb imatges d'arxiu. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica la Laura Navarro.
El Festival Memory Match de Reus clourà la seva 19a edició amb la projecció del documental Fortuny, un homenatge al pintor reusenc Marià Fortuny. La cerimònia finalitzarà amb una actuació del cantautor Joan Rovira. Durant la jornada hi haurà diverses activitats centrades en la memòria històrica i la resistència. Entre les projeccions hi destaca el documental La Man 55, de Manuel Reyer, la sèrie Maquis a les muntanyes de Prades, de Toni Orensanz, o Echo of You, de Zara Henry. Escoltem a Anna Petrus, directora artística del festival.
Tenim un gran objectiu, que és seguir mantenint les nostres audiències fidels sempre aquí a Reus, però hi ha un gran objectiu, que és engrescar les generacions més joves, no?
També es farà una taula rodona sobre l'accés i el valor de les imatges domèstiques en la producció documental, amb la participació de reconeguts professionals del sector com Marc Rianes, Patricia Huert i Àlex Tarballó.
Barcelona, Madrid i municipis de Catalunya i la comunitat madrilenya acullen aquest cap de setmana la 17a edició del Meu Primer Festival, que enguany presenta més d'un centenar de pel·lícules.
Un dels espais que hi participen és el cinema Alhambra de la Garriga al Vallès Oriental. Avui demà hi ha programades dues sessions. Es tracta d'una projecció de curtmetratges per a públic infantil que vol omplir la sala de nens i nenes amb les seves famílies. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
És un projecte de l'associació cultural Modivan, entitat que col·labora de forma habitual en la programació de cinema infantil per a institucions culturals que des de fa anys porta a l'Alhambra un festival internacional de cinema per nens i nenes de 2 a 12 anys. La primera sessió és avui a les 4 i la segona diumenge a les 12 del migdia en sessió matinal. El fill del gerent de l'Alhambra, Josep Maria Miró, es mostra satisfet per tornar a acollir el festival.
Són curtmetratges de diferents parts del món, des de França, Canadà, Dinamarca, Portugal, i és una varietat que està molt bé. A més, són curtmetratges que toquen molts temes diferents, molt educatius, els valors, l'amistat, moltes dinàmiques diferents.
Els curtmetratges per tots els públics presenten una selecció d'històries plenes de valors, aventures, animals màgics i, sobretot, molta diversió. Una bona ocasió perquè els més petits visitin el cinema Alhambra a la Garriga per primera vegada.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. El Barça va guanyar amb contundència el Baskonia al Palau Blaugrana el passat vespre per 91-68 en partit de la 8a jornada de l'Eurolliga.
Una victòria que retorna els blaugranes al grup de co-líders amb els Alguiris, el Fenerbahçe i el Bayern de Munic.
Aquesta tarda arrenca una nova jornada de la Lliga CB amb dos partits en presència catalana.
A les 6, el Baxi Manresa-Granada. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Després de derrotar l'Unicaja de Màlaga, el Manresa torna a rebre la visita d'un equip andalús. El Granada arriba amb una situació molt diferent al del seu gran rival. És el tercer per la cua i només ha guanyat un dels 6 partits disputats. Aquesta setmana, l'entrenador del Manresa, Diego Campo, destacava que el seu equip està treballant per aconseguir ser un equip més regular.
Que hagas una cosa no quiere decir que la hagas mañana. Si no tienes la mentalidad adecuada, si no entrenas, es muy difícil hacerla mañana. Entonces, primero en baloncesto es saber lo que quieres hacer, entender qué quieres hacer y después hacerlo y luego tener el hábito, y para conseguir un hábito requiere mucho esfuerzo, ¿no?
El Manresa jugarà amb una equipació especial dedicada a València i als pobles afectats per la Dana. Aquestes equipacions es sortejaran entre els aficionats que comprin una butlleta de 5 euros via portal web o a la botiga del Nou Congost.
I avui a l'ACB, també a 3:15, es jugarà el Joventut Unicaja. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut té aquest vespre a 3:15 el líder de l'ACB, un Unicaja de Màlaga, que aquest curs porta un balanç de 13 victòries i una sola derrota. Un equip físicament dur que posarà proves de Dani Miret. Els verdinegres arriben a la cita amb els dubtes que ha generat tornar a perdre un altre partit que tenien a la butxaca i que han cedit al tram final, com va passar a Trento. La confiança, doncs, no és la millor, però el Joventut s'ha de fer gran si vol aspirar a ser entre els millors lluitant per la Copa. L'Unicaja arriba a la cita després de guanyar de 50 punts de diferència a la FIBA Champions League, però ferit perquè va perdre la seva imbatibilitat a l'ACB a la pista del Mandesa de 40 punts, perquè no va sortir amb la intensitat que havia mostrat fins ara. L'estrella de la penya Ante Tomic considera que l'equip està jugant al màxim.
Yo creo que el equipo está dando el nivel, pero sí que no has pasado algunos partidos, sobre todo nos ha costado cerrar el partido, entre comillas, ¿no? Tomar en algunas situaciones, tomar buenas decisiones, jugar una buena defensa, cerrar el rebote, pues detalles pequeños, pero detalles que nos cuestan ganar el partido. Y en un futuro hay que cambiar esto, porque no podemos perder tantos partidos en últimos momentos.
El partit d'avui tindrà la millor entrada de la temporada perquè s'ha fet coincidir amb la presentació oficial de tots els equips del bàsquet base. La penya aquest any ha establert el rècord i compta amb 600 nens i nenes i l'ambient es preveu, per tant, espectacular.
D'altra banda, parlem de futbol a la Lliga Femenina, la màxima categoria del futbol femení estatal. A les 4 hi ha partidars. El Llevant Badalona, quart classificat, rep el Real Madrid, tercer amb un partit menys.
I a 7:15, el Barça líder visita el camp de l'Atlètic de Madrid, segon classificat, amb la baixa de Fridolina Rolfo.
A la primera masculina, l'Espanyol València d'avui està ajornat.
Per tant, no hi haurà presència catalana fins demà, quan a 7:15 el Girona visitarà el Getafe i a les 9 del vespre el Barça jugarà al camp de la Reial Societat.
A la primera federació, el Nàstic visita a les 4 de la tarda al camp del Bilbao Atlètic. En futbol sala, a la màxima categoria, el Barça juga aquesta tarda a la pista del Noia Portus Apostoli, penúltim classificat, amb tan sols un punt.
Els blaugrana no poden continuar fallant, només han tret 6 punts dels primers 4 partits de Lliga i el Santa Coloma rep demà al migdia el Xota.
En hoquei patins, el Martinelli a Manlleu obre a 4:45 l'eliminatòria classificatòria per la fase de la Champions femenina.
Les osonenques juguen a casa, l'anada de la ronda van al Matera italià. Climent Pedro és l'entrenador del Martinelli a Club Patí Manlleu.
Nosaltres tindrem que tenir molta paciència en atac, sabeu que és un partit molt llarg, que aquí a Manlleu jugarem la primera part i allà a Itàlia jugarem la segona part. No serà un partit fàcil, serà un partit que haurem de treballar, haurem de mastegar, haurem d'anar treballant a poc i esperar que al final del partit el resultat ens sigui favorable.
La tornada es disputarà a Itàlia dissabte vinent.
D'altra banda, es juga la sisena jornada de l'Hockey Lliga Masculina aquest cap de setmana.
Aquesta tarda, el Calafell visita la pista de l'Alcoll a 8:15 del vespre. A 8:00, el Barça rep l'Igualada al Palau i a 9:00 de la nit, el Reus rep el Caldes i el Voltregà al Noia.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eric Rosica i un servidor Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Noches a oscuras que no llegan. días y no vale.
Yo estaba esperando algo distinto. Será mi instinto el que me falló. A veces somos.
A veces no.
Notícies en xarxa.